Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 8 d'agost del 2026. Dimecres tenim una cita amb la història, i aquesta vegada no caldrà anar gaire lluny. No caldrà agafar un avió, ni travessar mig món, ni buscar un indret remot. Tindrem el privilegi de poder sortir de casa, aixecar els ulls al cel i viure un eclipsi total de sol des del Priorat. No passa cada dia. De fet, per a molts de nosaltres serà una experiència única. I potser per això aquests dies es parla tant de l'eclipsi, dels millors llocs per veure'l i de les moltes persones que s'espera que arribin a la comarca. Però precisament perquè serà un dia excepcional, també caldrà actuar de manera excepcionalment responsable. Responsables amb la mobilitat. Si podem veure l'eclipsi des de casa, des del tros o des d'un espai proper, potser no cal moure'ns. I aquells que ens visitin han de tenir present que arriben a una comarca amb carreteres estretes, pobles petits i una capacitat limitada per absorbir una gran afluència de vehicles. Responsables també amb el territori. Som en ple estiu, amb temperatures elevades i un risc d'incendi que no podem menystenir. Cal respectar les restriccions, els accessos tancats, les propietats privades i els espais naturals. El Priorat serà un lloc privilegiat per veure l'eclipsi, sí, però l'endemà ha de continuar sent el Priorat que coneixem. I responsables, finalment, amb nosaltres mateixos. L'eclipsi serà espectacular, però el sol continua sent lo sol. Ulleres homologades, protecció adequada i cap invent casolà. Dimecres tenim l'oportunitat de viure un moment extraordinari des de casa nostra. Gaudim-lo, compartim-lo i deixem-nos sorprendre. Òbviament, avui us explicarem tots els preparatius que alguns municipis estan duent a terme per viure l'eclipsi. Però abans parlarem amb el president del Consell Comarcal del Priorat, el Sergi Méndez, sobre les al·legacions que l'ENS ha presentat al Plater. Avui també ens farem ressò de que finalment Falset sí que formarà part dels municipis inclosos en l'Estatut del Municipi Rural i que els Consells Comarcals Rurals de la Demarcació de Tarragona s'han unit per treballar de forma conjunta i reclamar que es reconeguin les especificitats dels territoris rurals en matèria de polítiques de joventut. I un cop passats l'eclipsi i la festa major, encara quedarà un esdeveniment important que es viurà a la nostra comarca: la sortida des de Falset de la cinquena etapa de la Vuelta. Avui el regidor Antoni Muntaner ens explicarà el dispositiu que el consistori i l'organització de la prova estan preparant de cara al proper 26 d'agost. Per acabar, xerrarem també amb el Josep Ahumada, el pregoner de la festa major de Falset d'aquest 2026, i l'Enric Massip ens farà la previsió meteorològica de cara als propers dies. Comencem! El Consell Comarcal del Priorat ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, el Plater. L'objectiu és que el document incorpori el Pla Comarcal d'Implantació d'Energies Renovables al Priorat, que identifica els espais més adequats per desenvolupar aquests projectes d'acord amb la normativa vigent, la Carta del Paisatge del Priorat i un ampli procés de consens territorial que ha estat ratificat per 19 dels 23 ajuntaments de la comarca. En parlen declaracions a Ràdio Falset, el president del Consell, Sergi Méndez.
Les al·legacions que hem presentat des del Consell Comarcal van a la línia de defensar la feina feta des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica d'aquests darrers anys, que és precisament un treball de consens on els 23 municipis de la comarca hem pogut dir i explicar com volem que sigui l'energia fotovoltaica, l'energia eòlica als nostres municipis. En resum, de manera molt senzilla, doncs el que reclamem és que respecti precisament aquesta planificació territorial elaborada amb i des de la comarca.
La principal discrepància entre el Plater i el Pla Comarcal se centra en l'energia eòlica. Des del Priorat es defensa un model concentrat en aquells municipis que han expressat la voluntat d'acollir aquest tipus d'instal·lacions, és a dir, Margalef, la Bisbal i Cabassers. A més, la proposta comarcal preveu un potencial de 110 megawatts, mentre que la Generalitat planteja arribar als 567,5, una xifra gairebé 5 vegades superior que afectaria pràcticament tota la comarca i comportaria la instal·lació d'entre 100 i 125 aerogeneradors d'uns 200 metres d'alçada.
Es plantegen diferències notables, especialment en l'eòlica, no? Aquells municipis que en l'acord comarcal van dir que tenien interès en acollir eòlica perquè ho poden fer, doncs al Plater no han rebut quota o han rebut una quota molt minsa, no? El que hem fet a les al·legacions és precisament corregir i demanar que es tinguin en compte aquestes peticions, no? Pensa que estem parlant de diferències notables a les propostes que s'han fet a Margalef, a la Bisbal de Montsant i a Cabassers, que és on es podrien implantar aquestes energies, no? I en canvi al Plater queden totalment fora, totalment descartats, i en canvi ens estan fent aportacions a d'altres espais que, a títol d'exemple, per exemple, són espais naturals protegits.
Pel que fa a l'energia fotovoltaica, el Pla Comarcal identifica un potencial de 142 megawatts i prioritza espais ja transformats o antropitzats. En canvi, el Plater continua reservant una part important de la nova implantació en sòls no urbanitzables.
Aquí hi ha una implantació notable en sòl agrari, amb afectació a un número importantíssim d'hectàrees, quan precisament amb l'acord comarcal ja es va fer aquest treball de camp i els municipis ja vam detectar aquells espais antropitzats, afectats, periurbans, que serien molt aptes per acollir energia fotovoltaica i que en canvi en el Plater no es contempla, no?
El Consell Comarcal també alerta que el Plater no té en compte les especificitats territorials del Priorat, ni el fet que la comarca és l'àmbit on s'està elaborant el primer pla territorial sectorial agrari específic de Catalunya. A més, considera que la proposta posa en risc el model de desenvolupament socioeconòmic de la comarca.
Des del Priorat no diem no a la transició energètica, al contrari, ja fa anys que estem treballant, tenim projectes, tenim, diguem, ja s'està materialitzant tot això. El que demanem és precisament això, som de les poques comarques que hem fet els deures, doncs que es respecti i es tingui en compte aquesta planificació que ja va en la línia de reconèixer i de protegir el que és el nostre patrimoni natural, agrari, paisatgístic, i que també respon al model de desenvolupament econòmic i social que ja fa molts anys que treballem.
Segons els càlculs del Plater, el Priorat arribaria a produir un 2.095,8% més de l'energia que consumeix. En canvi, el Pla Comarcal permetria assolir una cobertura del 487,5% de la demanda prevista per al 2050, una quota que el Consell considera suficient per contribuir als objectius de la transició energètica sense comprometre l'equilibri territorial. Méndez, de fet, creu que la proposta actual vulnera el principi de justícia social i territorial, ja que concentra una càrrega desproporcionada de noves infraestructures renovables sobre determinades comarques, entre les quals el Priorat.
Amb el treball fet a l'acord comarcal ja estem parlant de portar més del 400% de l'energia que la comarca del Priorat consumeix i necessita. Vull dir que aquestes quotes d'equilibri i solidaritat territorials nosaltres ja les hem tingut en compte, no? El que estem demanant és que no sobrecarregui a determinats territoris amb produccions energètiques que no necessitaran, i que aquesta producció es pugui fer en consonància amb allò que cadascú necessita.
Ara, un cop presentades les al·legacions, arrenca un període de revisió i incorporació al Plater de totes les propostes que es considerin acceptables. Posteriorment es tornarà a posar a exposició pública. L'Ajuntament de Falset ha aconseguit que el municipi entri al règim especial dels municipis rurals. D'aquesta manera, la Generalitat rectifica una situació que havia deixat la capital del Priorat fora de la nova llei per no complir els criteris generals de densitat de població i creixement. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explica que el consistori va defensar que, com a capital d'una comarca eminentment rural, el municipi també havia de poder acollir-se a aquest règim.
El que s'ha fet ha sigut modificar la llei perquè les capitals de comarca rurals entre 2.000 i 3.000 habitants doncs també poguéssim accedir a aquest règim, que encara que no complíssim alguns criteris com pot ser doncs, lo de la densitat d'habitants o la evolució demogràfica. No? Nosaltres, doncs, Falset no està amb una evolució demogràfica negativa, sinó al contrari. Però tot i no complir aquests criteris, com a capital de comarca i com a població de menys de 3.000 habitants, doncs hem pogut accedir hem pogut tindre la resolució definitiva i entrar dintre d'aquest règim especial del món rural.
Brull celebra la resolució favorable de la Generalitat i assegura que això permetrà que Falset es pugui beneficiar de les mesures previstes per combatre el despoblament, afavorir l'arrelament de la població i impulsar el desenvolupament del món rural.
Bueno, bàsicament també és com un reconeixement per accedir a mesures específiques que realment que preveurà l'Estatut dels municipis rurals. No? Hi haurà mesures que facin referència a l'habitatge, a l'urbanisme, a les infraestructures, a la connectivitat, també a suport econòmics, doncs, en diferents convocatòries que hi hagin dels ajuts, de les subvencions, de les convocatòries que hi hagin, no?, en totes les matèries, amb mobilitat, i això és important poder ser també beneficiaris, no?, i poder tenir aquestes oportunitats també.
La llei de l'Estatut dels Municipis Rurals defineix per primera vegada el concepte de municipi rural i crea un règim específic amb mesures adaptades a la realitat d'aquests territoris. Entre d'altres, preveu eines, recursos i línies de finançament pròpies amb l'objectiu de garantir que els municipis petits puguin prestar serveis i afrontar els seus reptes en condicions d'igualtat amb la resta del país. Els Consells Comarcals Rurals de la demarcació de Tarragona, és a dir, els del Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà i la Ribera d'Ebre, han unit esforços per reforçar la coordinació entre les comarques rurals i defensar de manera conjunta els interessos dels territoris davant les administracions competents en matèria de joventut. Així ho van demostrar en una reunió ara fa uns dies amb la secretària de Cicles de Vida del Departament de Drets Socials i Inclusió, Teresa Llorenç, i la directora general de Joventut, Clara Quirante. Tal com explica la consellera comarcal de Joventut del Priorat, Meritxell Martorell, l'objectiu d'aquest treball conjunt és que els joves que viuen en entorns rurals es puguin beneficiar també de les polítiques de joventut. En aquest sentit, reclamen que es tinguin en compte les especificitats d'aquests territoris, caracteritzats per la dispersió territorial, la baixa densitat de població i l'elevat cost de prestació dels serveis.
Les comarques rurals presentem unes característiques pròpies. Són municipis molt petits, molt dispersos, a vegades amb grans distàncies entre nosaltres i amb una dificultat de mobilitat molt bèstia. I això fa doncs, claríssimament que molts models d'intervenció que poden funcionar en entorns urbans no siguin aplicables al món rural. El que demanem és que s'incorporin aquests criteris i que tinguin en compte la nostra dispersió territorial, entre d'altres coses. Estem convençuts de que cap jove ha de tenir menys oportunitats pel fet de viure en un municipi petit o en una comarca rural.
Així doncs, en el marc de la trobada, els representants de les nostres comarques van posar sobre la taula la seva preocupació davant la finalització, el proper mes de desembre, del programa de finançament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que durant els darrers 3 anys ha permès desplegar la figura dels referents d'ocupació juvenil als territoris. Segons Martorell, la feina d'aquests professionals és clau per garantir un acompanyament a les persones joves en els processos de transició entre el sistema educatiu i el mercat de treball, orientant-les en matèria de formació, ocupació i inserció laboral.
Són molt importants els referents juvenils de la nostra comarca perquè som una comarca molt petita, perquè aquí ens coneixem tots amb nom i amb cognom i perquè aquests referents s'han guanyat i s'han treballat un vincle i una relació amb aquests joves de confiança, amb els joves i moltes vegades amb les seves famílies, que perdre això ara mateix seria un pas endarrere molt important. Els referents aquí s'han consolidat com un servei essencial per la nostra comarca i pels joves. Pensa que fan tasques com ajudar-los en els processos de transició, per exemple, entre el sistema educatiu i el mercat de treball. Els orienten en matèria de formació, els orienten en matèria d'ocupació, d'inserció laboral. Els ensenyen els recursos que tenen perquè molts d'ells són temes a vegades completament desconeguts. Vull dir que fan molta feina per la nostra comarca i per fer que aquests joves també puguin arrelar aquí.
A més, durant la trobada es va posar sobre la taula la problemàtica relacionada amb la manca de monitors i monitores de lleure a les comarques rurals, una realitat que dificulta l'organització d'activitats educatives i de lleure en molts municipis.
Els van voler comentar aquesta problemàtica perquè al final la falta de monitors i monitores de lleure ens condiciona després a l'hora d'organitzar activitats educatives, activitats de lleure, els casals d'estiu, els casals de Nadal, i sí, això ens trobem al Priorat cada any. Cada any ens trobem amb problemes dels monitors hi ha problemes també, ja ho dic ara, de socorristes també.
Des del Departament de Drets Socials i Inclusió, per la seva banda, es va manifestar la voluntat de continuar treballant conjuntament amb els ens locals per donar resposta als reptes que afronten les polítiques de joventut en les comarques rurals. L'atur va augmentar en 20 persones al Priorat durant el mes de juliol. Això fa que actualment a la comarca hi hagi 284 persones sense feina, el que representa una taxa d'atur del 6,27%. Per municipis on l'atur augmenta més és el Masroig, on fins a 6 persones es van haver d'apuntar a les llistes de l'atur. També a Falset el nombre de parats va pujar en 4 persones, mentre que a Porrera ho va fer en 3. Per contra, als Guiamets i al Molar, dues persones de cada municipi van aconseguir trobar feina. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 88. El segueixen Cornudella amb 26, Marçà amb 25, el Masroig amb 21, mentre que Porrera i Bellmunt en sumen 14. Percentualment, però, el municipi amb una proporció d'aturats més elevada és Margalef, amb un 14,89%. La resta de pobles se situen tots per sota del llindar del 10%, tot i que freguen aquest percentatge Bellmunt amb un 9,45% i Marçà amb un 8,91%. A la part contrària, és a dir, els pobles amb menys aturats, hi trobem la Figuera amb el 2,44%, la Bisbal amb un 3,61%, el Lloar amb un 3,85% i Ulldemolins amb un 3,97%. En el conjunt de Catalunya, el juliol va tancar amb 314.874 persones desocupades, la xifra més baixa en un juliol des de l'any 2007, tot i augmentar respecte al mes de juny. Malgrat això, el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social van superar els 4 milions de persones, una xifra rècord que significa un augment del 0,41% respecte al juny i del 2,87% si ho comparem amb el juliol de l'any passat. El Priorat es prepara per viure dimecres vinent, 12 d'agost, un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. Un eclipsi total de sol que atraurà a la comarca moltíssims visitants. Aquesta gran afluència de persones, sumada a l'elevat risc d'incendi forestal derivat de la sequera i les altes temperatures, ha obligat diversos ajuntaments a activar mesures especials de mobilitat i de protecció del medi natural. Un dels municipis que aplicarà més restriccions serà Cornudella. L'Ajuntament tancarà els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant i als nuclis de Siurana i Albarca per evitar la massificació i reduir el risc d'incendis. També la Morera de Montsant restringirà l'accés al massís. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, explica els motius que han portat el consistori a adoptar aquestes mesures.
Nosaltres ens trobem que tenim nuclis doncs, que tenen una limitació en quant a les vies d'evacuació i es troben en espais excepcionalment delicats. Llavors, doncs, clar, tenim la via del decret i com a municipi doncs, hem pensat que cal és protegir el medi i les persones. En aquest sentit, hem elaborat dos tipus de document. Un és el que restringeix absolutament totes les activitats i l'entrada als espais naturals, i estem parlant, com et dic, al Parc Natural de Montsant i Muntanyes de Prades, amb els accessos que fan referència doncs, a muntanya de Montsant pel que fa al mite de Sant Joan del Cumular o perquè és des del propi nucli del Barca. No? Per altra banda, a Siurana també tractem el que són les pistes que van des d'Arbolí fins a la Febró, tot el que és el Mas del Salim, i des de Siurana mateix doncs, que va la pista cap a Prades, que són pistes forestals amb una elevada incidència especialment en quant a hi ha problemàtica de persones amb molt mala sortida i que entres especialment en els nuclis boscosos i d'alta protecció.
Tenint en compte que molts visitants començaran a arribar els dies previs a l'eclipsi, les restriccions s'aplicaran ja a partir del dimarts 11 d'agost.
Dia 11 i dia 12 estarà activat aquest protocol i els decrets només actuen sobre aquestes dues dates. També entenem que des del departament també es farà d'aquesta manera perquè el dia previ pot ser que sigui doncs, d'aproximació a moltes persones que vagin buscant espai, especialment doncs, amb aquesta activitat d'autocaravanes que la gent doncs, tenen més facilitat de poder-se instal·lar en segons quins espais. I llavors, doncs, prevent això, doncs, ja des del dia 11 es podrà començar a treballar i a controlar doncs, l'afluència de visitants.
En qualsevol cas, els accessos no quedaran completament tancats. Els veïns i les persones autoritzades podran accedir-hi amb el permís que facilitarà l'Ajuntament.
Tant els veïns, residents o persones que tinguin un interès especial poden demanar aquesta acreditació d'accés amb aquests nuclis que, a més, estaran de festa major i, conseqüentment, havien de protegir més perquè tindran una major afluència de l'habitual i que podran gaudir de l'experiència sempre sota control numèric de quina és la capacitat de càrrega d'aquests espais. Això vol dir que no s'hi podrà anar, sinó que qui hi podrà anar haurà de tenir aquesta acreditació que estarà controlada i així podem tenir doncs, una verificació de les persones que hi podran accedir.
A Falset també s'ha preparat un dispositiu especial. L'Ajuntament ha habilitat diversos espais amplis perquè la ciutadania i els visitants puguin seguir l'eclipsi amb seguretat. Tot i això, la regidora de Medi Ambient, Montsant Ossó, recomana gaudir del fenomen des de casa o des del propi tros, sempre que sigui un lloc segur i amb bona visibilitat.
Tenim el privilegi de vivir on vivim. Intenteu no moure'ns, perquè poden haver-hi greus problemes de mobilitat, sobretot en carreteres generals. Si des de casa o des del tros ho veieu, val més que no es mogueu, perquè és un moment de viure-ho amb la gent que estimes, amb la família, amb els amics. Si vosaltres ja heu comprovat que des de casa veureu l'ou sol aquell dia, quedeu-se a casa o al tros d'un amic.
Per a aquells que optin pels espais habilitats, el consistori ha previst zones d'observació amb aparcaments dissuasius per facilitar la mobilitat i evitar que els visitants accedeixin a finques privades o espais naturals protegits.
Els millors punts per a observar l'eclipsi el dia 12 d'agost i en aquesta hora seria la carretera Nova i a la rotonda del Malanyet. Vale? Són espais prou grans perquè la gent que no pugui estar a casa o al tros o si ve gent de fora s'hi pugui posar. I a més a més tenim els aparcaments dissuasoris perquè si ve gent de fora no molesti massa la població. Llavors, aquests dos llocs, el dia 12 mateix a les 6 posarem unes tanques per evitar el trànsit perquè només s'hi pugui accedir a peu. I bueno, serà un lloc on t'hi podràs portar la teva cadira i t'instal·les allà i tindràs una bona visibilitat. Amb la qual cosa evitarem també l'accés a espais naturals, perquè sabeu que a més estem en un alt risc d'incendis forestals i volem evitar que qualsevol actuació negligent o qualsevol error humà pugui desencadenar els incendis que ja sabeu que estan malmetent el territori.
La regidora recorda també la importància d'arribar amb prou antelació al lloc escollit, ja que l'eclipsi seguirà un calendari molt concret i la fase de totalitat durarà només poc més d'un minut.
Primer començarem amb l'eclipsi parcial. Començarà una hora abans de la totalitat. Aquí Falset serà a les 7:35, per tant hauríem de ser al lloc que hem triat una hora abans. En aquest moment veurem com la lluna fa com una mossegada a la silueta o a l'esfera del sol i aquesta mossegada va progressant fins que arriba a quasi tapar el sol i és en aquest moment que es precipita molt i has d'estar molt atent perquè és en aquest moment on podrem veure l'anell de diamants, que vol dir que s'escapen uns rajos de sol fins que no, la lluna no el tapa totalment. Vale? Això és un moment un instant i per tant hem d'estar molt atents. Després el sol ja queda tapat amb la totalitat.
Un altre aspecte fonamental és la seguretat visual. Ossó insisteix que només s'ha d'observar l'eclipsi amb les ulleres homologades.
En la fase prèvia, que és la parcial, és molt important portar les ulleres homologades. Qualsevol altra tècnica de protecció casolana no funcionarà. Penseu que pot ser molt greu les lesions que es puguin generar a la retina pels intensos rajos solars.
I aquesta recomanació també és vàlida si es vol fotografiar o enregistrar el fenomen. Mirar el sol a través del mòbil, una càmera o uns prismàtics sense filtres adequats també pot provocar lesions oculars greus.
los mòbils prismàtics o telescòpics augmenten la visió. Llavors, encara és més, poden ser més greus les lesions oculars que apareixin a partir d'aquí. Per tant, sempre en protecció. I científics com Joan Anton Català recomanen que vivim el moment amb els nostres propis ulls. Intentem impregnar-nos de totes les sensacions a nivell d'ulls, orelles, sensacions que hi hagi en aquest moment. Per tant, sí, podem fer alguna foto, però no, que no ens captivin les pantalles.
L'eclipsi del proper dimecres serà, doncs, una oportunitat excepcional. Tot i que els anys 2027 i 2028 la península ibèrica acollirà un altre eclipsi total i un d'anular, respectivament, des del Priorat no es tornarà a poder contemplar un eclipsi total de sol fins al segle XXI, previsiblement l'any 2180. Per tant, serà una experiència irrepetible per tots nosaltres. El proper 26 d'agost, Falset serà l'escenari de la sortida de la cinquena etapa de la Vuelta, una de les proves ciclistes més importants del món que situarà la capital del Priorat al centre de totes les mirades, però que també obligarà a desplegar un important dispositiu de mobilitat per acollir tota la infraestructura i els vehicles que acompanyen la cursa. El regidor de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Falset, Antoni Muntaner, destaca la projecció que suposa per al municipi acollir la sortida d'una etapa de la Vuelta.
La Vuelta jo crec que és important tant a nivell de Falset com a nivell de comarca pel sol fet de que hi haurà moltes televisions nacionals i internacionals retransmitint i hi haurà pues, unes hores que les tindrem ús i exclusivament pel nostre poble i la nostra comarca, no? Hi haurà un helicòptero que anirà sobrevolant i aniran sortint pues, el castell, la cooperativa, Sant Gregori, inclús si alguna entitat que doncs, no sé, els gegants volguessin fer una ballada en algun lloc, pues, també l'helicòpter també enfoca. I llavors tot això pues, és una bona propaganda de cara a la nostra comarca. No?
La cinquena etapa arrencarà des del carrer Miquel Barceló, a l'altura dels Tallers Pelleja. Des d'allí, els ciclistes iniciaran un tram neutralitzat que recorrerà diversos carrers del municipi abans de sortir de Falset en direcció a Marçà.
El recorregut, sobre les 12:30, 3:15, la Vuelta tindrà el tret de sortida. Sortirà de davant de lo que és el carrer Miquel Barceló, davant dels Tallers Pelleja. D'allí hi haurà el punt de sortida. Pujarà per Avinguda Generalitat fins a la residència. Un cop a la residència de Vinyes, baixarà pel Francesc Gic. Passa pel Miquel Barceló, Avinguda Catalunya, arriba fins a la rotonda dels Escoles, tira en direcció Avinguda Priorat, pujaran per la Santa Joaquima de Vedruna, baixaran pel carrer de l'Era, passen per davant del Portal del Bou, Jaume Siurana, i surten baix a Mossos d'Esquadra i l'Espar. I allí ja encaren cap a la Sénia del Padró a sortir a la carretera de Marçà.
L'arribada de tota la infraestructura de la Vuelta comportarà, però, importants afectacions a la mobilitat. De fet, alguns dels talls i restriccions començaran ja el dia abans de la prova per facilitar, entre d'altres, l'estacionament dels autobusos dels equips.
L'afectació començarà el dia 25 a la nit perquè se tallarà a la rotonda de la Creu Roja. O sigui, la rotonda quedarà viable. Tu podràs anar cap a Bellmunt, o podràs anar cap a la Dipuradora, agafar el camí del cimentiri i podràs circular per tota aquella zona. Però, de la mateixa rotonda, tot el que és Miquel Barceló fins al bar del Tom, això és el primer tall que es farà a les 9 de la nit. Per quin motiu? Perquè durant aquesta nit, del 25 al 26, aniran arribant els 22 o 24 autocars que porten.
Una de les zones més afectades serà el carrer Miquel Barceló, des del carrer Josep Campàs fins al camp de futbol. Aquest espai, juntament amb l'aparcament de l'Euterpe, acollirà bona part de la infraestructura vinculada a la sortida, com ara la zona de premsa, els espais publicitaris o l'autobús d'inscripcions. Al llarg del matí del dia 26 també s'aniran tallant progressivament la resta de carrers per on passarà el recorregut neutralitzat. Segons Muntaner, es preveu que cap a 11:45 del migdia tot el circuit ja quedi completament tancat al trànsit.
Tot això s'anirà tallant al llarg del dematí, és a dir, a partir de les 11:30 probablement ja quedi tot el que és el circuit que es farà, ja quedi tot tallat. O sigui, tu quan ja coneixes tot el circuit, tots els carrers, a peu hi podràs passar, però la mobilitat en vehicle ja quedarà tallada.
Les restriccions tindran conseqüències directes per als veïns i els establiments de la zona. La benzinera, per exemple, no estarà operativa des de la nit del dia 25 i fins que hagi finalitzat la sortida de la tapa. També caldrà tenir en compte les afectacions en el repartiment de mercaderies i en l'accés als garatges situats als carrers per on passarà la cursa.
Hi ha un sector, que és aquest primer que es talla, que és Miquel Barceló i Josep Campàs. Els veïns ja el dia abans ja hauran de tindre la previsió de tindre els cotxes fora. Tots els altres, com que anirem tallant, però sí que a partir de les 11:30, qualsevol persona que tingui un garatge vinculat a l'espai que passarà la volta, doncs ja queda tallat. I llavors allí la mobilitat en vehicle ja no podrà ser.
Per donar resposta a aquestes afectacions i absorbir també l'arribada de visitants que es desplacin fins a Falset per veure la volta, l'Ajuntament habilitarà diverses zones d'aparcament alternatiu.
Hi haurà els aparcaments provisionals, el polígono industrial Sort dels Capellans, davant de la nova comercial, el carrer de la Sènia del Padró, el pàrquing que queda darrere dels tallers, del Hope i del Food Truck, la carretera de Marçà, davant de la caserna de la Guàrdia Civil, també queda habilitada, la carretera nova, tot el pàrquing que tenim a l'altre costat del pavelló, i l'avinguda de l'Infant Pere, que també normalment són tots els pàrquings que habilitem ja per la Fira del Vi o que habilitem per festes majors.
El dispositiu també afectarà el transport públic i el servei de taxi. Durant aquella jornada, les parades es traslladaran al pavelló poliesportiu.
El que és les línies regulars, tant per anar direcció Reus com per anar direcció Mora, se traslladen al pavelló polideportiu. Llavors la gent al porxo del pavelló se podran esperar, inclús hi haurà la porta oberta per si algú necessita anar al servei, i d'allí sortiran les línies regulars. Allí ubicarem els taxis, com que tenen la seva parada davant de la cooperativa, nosaltres els habilitarem l'espai de taxi, tothom que vulgui agafar un taxi haurà d'anar al pavelló, i el que vulgui agafar la línia regular haurà d'anar al pavelló, perquè allí és la manera ideal perquè l'autobús surti i no quedi perjudicat en cap moment, en cap tall ni res, tant per anar com per tornar. Les sortides i les arribades d'aquell dia seran al pavelló.
La sortida de la cinquena etapa de la Vuelta des de Falset està prevista a la 1:20. Després del tram neutralitzat pels carrers del municipi, la cursa abandonarà la capital del Priorat per continuar una etapa que seguirà cap a Marçà, per on passarà pel centre del nucli urbà, Capçanes i els Guiamets. La Festa Major de Falset és a tocar, i després que la setmana passada parléssim amb el regidor de festes sobre el programa i tots els actes que s'han organitzat, avui volem xerrar una estona amb el pregoner de la Festa Major d'enguany, el Josep Ahumada. Bon dia, Josep.
Molt bon dia.
Deixem que sigui així directe. Com va anar el moment en què et proposen fer el pregó de la Festa Major?
Molt malament. Perquè em va fer moltíssima il·lusió i al mateix temps va ser en públic que m'ho van preguntar. I clar, davant de 400 persones que hi havia aquell dia al teatre, no li puc dir que no, evidentment. Estic superil·lusionat, però aquell moment, molt complicat.
Clar, jo ara et volia preguntar, i què vas sentir, quines emocions vas sentir?
Pues no t'ho sé explicar, sincerament. Era com una barreja entre i moltíssima il·lusió, entre, hòstia, quina feinada que em ve, entre, jo què sé, entre bo i dolent, però super, il·lusió molta, això sí.
I què representa per tu poder fer aquest prego de la Festa Major?
Això m'ho he pensat jo aquests dies. Més que el que representa per mi, he pensat per què m'han triat a mi, que crec que és la pregunta. Jo no sé per què m'han triat a mi. Suposo perquè faig coses al teatre i la gent ve i faig vestits i la gent me'n compra o me n'encarrega per fer obres de musicals i coses d'aquestes. Jo crec que m'han triat per la meva sensibilitat, perquè sempre hi fico aquest segell meu d'identitat amb les coses i és potser una mica el que diferència de que tot està bé. Per mi mai tot està bé. I llavors crec que han entès això. Què representa per mi? Que algú s'hagi fixat en aquestes coses és el que a mi m'omple. I em representa que des que el moment que es va anunciar que era jo, representa que em sento molt estimat. perquè la gent m'atura pel carrer i em diu, quina il·lusió que siguis tu, ja t'ho mereixies, i coses d'aquestes que dius, hòstia, jo no ho pensava pas, això. Llavors representa per mi això, sobretot il·lusió i molta responsabilitat. Amb una falca de l'Ajuntament vaig dir, és l'encàrrec més difícil que m'han fet mai, i t'asseguro que és així, si més no, de la manera que m'ho he pres jo.
L'any passat ho va ser ta cosina, la Marta Cardona, a Calomada, artistes...
Saps què passa? Que jo no em puc comparar amb la carrera de la Marta Cardona, ni amb la del Antonio Orensanz, que també ho va fer. No em puc comparar perquè jo sóc un altre tipus d'artista. Jo sóc un artista d'anar per casa. Jo sóc un artista que quan vaig a Madrid vaig triomfar amb la meva professió, vaig tenir molts èxits, vaig treballar amb les millors companyies, però després vaig decidir venir aquí i començar el que a mi m'omplia de veritat. Llavors, com vaig comparar jo amb una persona que professionalment és de lo millor que hi ha en aquest país? Llavors, doncs, bueno, segueixo pensant el mateix. La Marta té una sensibilitat especialíssima i jo en tinc una altra. I la meva potser és més visual i és el que regala als ulls emocions i moments màgics. I per això m'han triat.
Uh-huh. Ara parlaves, no?, de la teva trajectòria professional, que vas anar a Madrid, vas treballar en dansa, espectacle, etc. Però sempre has estat vinculat a Falset, sempre en totes les entitats, en tot.
Totalment. Falset, quan un és d'on és... I quan un és de Falset, vagi a viure on vagi a viure, no es perd l'encamisada, no es perd la festa major. Ara dirien molts dels nous, i no es perden la fira del vi, a mi és que això ja no em va agafar. Llavors, doncs, som lluny però som de casa. Jo sempre he presumit, hagi estat amb qui hagi estat, i hagi treballat amb qui hagi treballat, que he treballat amb molta gent de la dansa espanyola i del flamenc, que jo era català de Falset. Sempre he presumit d'això, i per això mai me vaig voler canviar el nom. Jo sóc Josep Ahumada. Me l'han escrit en italià, me l'han escrit en àrab, me l'han escrit amb faltes d'ortografia, de mil maneres. Perquè Josep jo deia, José com una pere Paco al final, és tan simple com ho és. Però jo sempre vaig voler presumir que era català, però un català de Falset.
De fet, si mirem enrere, en molts moments que han passat, a la memòria col·lectiva de Falset et tenen a tu com a protagonista d'alguna manera, no? Podem parlar de la recuperació de la Jota al seu dia, de la Gresca, dels diversos espectacles de la Corranda.
Bueno, perquè he sigut un cul inquiet i he volgut fer sempre mil coses. El pregó, ho explico això que m'estàs dient tu, potser per això no et vull respondre. El pregó surt curiosament això. I sí, com no, jo he estat vinculat. Saps el que em fa més gràcia del món? Quan ara passo per allà, per la Falbar, antiga Falbar, i miro tots aquells cartells, aquelles fotografies que hi ha un munt de coses de Falset, dic, si realment ho he cosit tot. He cosit els gegants, he cosit les molasses. Al seu moment vaig cosir vestits de diables quan se va fer, jo era un crio. Vaig tallar els trajes d'una companyia que també hi és. I surt la Corranda. M'entens? Surten els gegantons. Dic, jolines, és que realment tot el que s'ha de confeccionar, que hi hagi una mica de tradició, cultura i festa, ha passat per la meva màquina de cosir i pel meu cap.
Clar, i a més també has tingut a veure, no?, en col·laboració entre les pròpies entitats, no? Per exemple, la Corranda dels Gegants.
Claro, claro, jo me'n recordo fa molts anys, fa 21 anys, que jo vaig fer la Carmen aquí, el primer espectacle que es va fer al teatre. I als 5 mesos d'haver estrenat la Carmen me'n vaig a l'Ajuntament i dic, mira, hi havia aquella llavors el Jaume Domènech d'alcalde. I el Jaume venia a demanar-te permís per buidar el teatre i totes les cortines i no sé què. Diu, què vols fer? Dic, no, és que vull fer una actuació a la cooperativa. Diu, tants anys tothom queixant-se de que no teniu teatre i ara vols anar a ballar al carrer? Dic, pues sí. Si em dius que no, jo la vull llogar, però si m'estalvia de llogar-ho. I clar. Llavors, em va dir que sí, clar, però va flipar. La segona sorpresa me'n vaig a veure els de la colla de Diables. Mira que jo vull fer una jota al final i vull tirar focs artificials. Què dius? Flipable. No em van dir que no, al contrari. Però clar, d'una manera o una altra sempre hem col·laborat amb altres entitats i he tingut la capacitat d'il·lusionar-los o de que s'ho creguessin el projecte, sí, sí.
Mm-hmm. Bueno, i suposo també que aquesta implicació, no?, de totes les entitats fan que Falset com a poble sigui molt ric.
És que ho és molt. Tenim la sort de que hi ha moltíssimes entitats, cadascú el seu rotllo, cadascú la seva manera, però tots treballem per Falset. I també crec que tenim una sort importantíssima, que tenim un ajuntament que la cultura la valora, la cultura de carrer i la de taula. Això també és molt important. No, la cultura és una part importantíssima a la vida de les persones i la vida d'un poble.
Uh-huh. Ara, en uns moments en què, en general, se parla de la manca d'implicació del jovent, etc., a Falset això es pot dir?
Jo crec que no. Si no vine el dia 13, veuràs la Cercavila i veuràs que hi ha més gent a la Cercavila que mirant-la, participant. Músics, balladors, geganters, què em sé, molassers, què em sé jo. No. Jo crec que hi ha, els temps que correm, sí, és veritat que hi ha una cosa, potser no és moment de dir-ho, però bueno, jo com que sempre, normalment suelto el que me passa pel cap,
no,
ho saps? Fins,
tu no tens.
No, cap ni un. Potser el que estem en aquest moment, en aquests anys que estem vivint ara, amb una mica de falta de compromís. La gent ho vol fer tot, però comprometre's a tot costa més. La gent vol sortir a ballar aquell dia, però venir a tots els assajos costa més. Abans era més fàcil, la gent la paraula compromís la tenia una mica més disciplinada, diguem-ho així, o més present. I jo no dic que al meu grup això passi, sinó que jo estic segur que passa tot arreu.
En general.
Sí, no vol dir que siguin mals actors, mals ballarins, mals músics, no, simplement volen fer moltes coses. Curiosament, els que em fallen amb un assaig meu és per anar amb un assaig d'una altra cosa. Enteneu? Entens? Però si noto algo així una mica que em xirria una mica les orelles, és això, és aquesta falta de compromís que tots volem fer, però lligar-nos del tot com ens costa més els anys que estem.
Uh-huh. Tornant al pregó, com l'estàs preparant?
Uau, he fet un pregó, puc dir que molt personal. Evidentment la gent crec que sap que vindrà al teatre el dia 13 i no es trobarà el Josep allí darrere d'un atril llegint un full i mig o dos. Crec que la gent pot imaginar que fins aquí això és evident. Llavors he preparat un pregó íntim, públic, divertit. He preparat com una muntanya russa que passarem per diferents emocions. Relaciono la festa major amb moltes coses que m'han passat a la meva vida. Però sobretot he preparat un pregó que, si el dia de demà, si això queda enregistrat i la gent lo veu, sigui dient, mira, el Josep té aquest tipus de coses. Perquè, en el fons, tenir l'oportunitat de fer una cosa amb tanta responsabilitat i poder triar jo com dir les coses, crec que és un privilegi que no oblidaré mai. Però també crec que és un privilegi que l'he d'aprofitar i l'he de fotre pel broc gros. Llavors jo he tirat. També he de dir que a diverses de les persones que respecto i estimo artísticament les he passat, se l'han llegit i les reaccions han sigut bones. Llavors per mi també és molt important, si no hagués sigut capaç de canviar-ho, també tot ho he de dir. Va, jo me comprometo i gairebé estic segur que la gent vindrà i dirà, uau, que ha fotut aquest tio aquí, perquè fliparan una mica que hem passat moltes coses en molt pocs minuts. Però bueno, el Josep és d'aquests.
Uh-huh. Ja m'ho has dit abans, que és molt difícil preparar el pregó de la festa major. Per què?
És molt difícil perquè tu esperaries del pregó, no del Josep, del pregó una cosa. L'Ajuntament i jo que sé, les autoritats n'esperarien una altra. I cadascú personalitza el que li agradaria veure quan la persona que ve és coneguda. Entens? Si ve un tio de fora no sabràs on et sorprendrà, te llegirà un paper, te fotrà una xapa allà o dirà una cosa molt bonica i superinteressant, però no sabem qui és ni com és. Si més no, l'hem vist per televisió algun cop. Però quan són gent que ja han sigut, que som una mica públics, que ja han fet moltes coses damunt d'un escenari o bé en públic, llavors molta gent ja té expectatives i o ja té exigència. Perquè el fet que jo hagi fet 14 espectacles no vol dir que cada vegada l'hagi de fer millor. Vol dir que l'espectacle lo creo des del punt de vista de com sóc jo. Però pel públic ells sempre voldrien més. Entens? Perquè els hem mal acostumat. O simplement perquè tenen criteri.
Què és el que t'agrada més de la festa major?
de falset.
Amics, jo he de dir que jo he viscut totes les festes majors dels 54 anys que tinc. He estat de gira moltes vegades, però sempre he intentat algun forat ser a casa. Sempre el dia 15, per tradició, sempre hem estat a casa perquè era el sant de la mare i era un dia que tots ens esforçàvem a estar junts. Però l'acte que a mi més m'agrada de tota la festa major és la cercavila del primer dia.
Com a mi.
Sí, sí, jo he sigut lluny, treballant, i jo he plorat perquè dic, ara surt la cercavila. No m'ha passat amb altres coses. El Vall de Coques també té una... M'agrada el rerefons del Vall de Coques. Tot el protocol, tot el que comporta, tot això m'agrada molt. I l'Espícol el trobo simpàtic. Però realment, si m'hi preguntes amb què et quedes, evidentment amb la cercavila del primer dia. I és el que més content estic. Ara, aquell dia jo faré una mica de xerradeta allà al teatre, faré una mica el pamplines, pim, pim, pam, pam, però el més xulo és que me n'aniré al cercavila allí, enmig de tot el mogollon. I això em fa molta il·lusió.
I trobes a faltar alguna cosa que potser es feia abans i ara s'hagi perdut o s'hagi deixat de fer?
Ui, doncs mira, si tu ara mires el programa de festes, veus que actes previs n'hi ha un munt. El que ara li diuen actes previs, que són concerts, jo què sé, tota aquesta infinitat de coses que es fan, abans hi havia una cosa que eren actes previs durant tot el mes de juliol, que eren les festes de barri. Llavors, la festa major culminava aquestes festes de barri. Però clar, jo em recordo perfectament la xocolata de la tarda, les cucanyes, tot això. Jo sí que trobava falta això, perquè cada barri tenia la seva importància i era com, doncs com ara el jovent que van a la festa major del Marroig, a la festa major de la Vilella, doncs abans eren a la festa de barri. Això jo crec que sí que és una llàstima que s'hagi perdut, perquè no només era beguda i ball a la nit, era tota una tarda d'activitats i tot això. Era una festa de barri petita, humil, amb pocs diners, feta per pocs veïns, però que estava pensat per tots els públics. La festa major també ho està fet, evidentment, però és que s'allargava tot l'estiu. Tenies tot l'estiu una manera diferent de veure-ho i culminava amb la festa major. Llavors jo per mi allò era, ja començava a ser festa major. El guarniment de carrers, doncs tot el que comportava aquestes festes de barri. Jo sí que crec que això és una llàstima que s'hagi perdut.
Uh-huh. Ja per anar acabant, quin missatge vols que s'enduguin els falsetans i les falsetanes amb el teu pregó?
I el primer és agraïment. El segon és llibertat, de poder pensar i dir el que un pensa, amb respecte, amb educació i després amb satisfacció. Jo, aquest moment que estic vivint, preparant-ho i espero que el dia 13, que suposo que estaré una mica nerviós, estic segur que serà una etapa de la meva vida que no oblidaré mai. No sé per què és tan important, però bueno, ser de casa i que a casa t'estimin i et valorin no és fàcil.
Bé, doncs Josep, moltes gràcies, com sempre, per haver volgut acompanyar-nos aquí a la ràdio, també en aquesta ocasió especial en què seràs el pregoner de la Festa Major de Falset del 2026.
Moltes gràcies a vosaltres i a tu principalment per tot el que m'ajudes sempre, aquest mare i jo.
Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Tot seguit, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per la calor, temperatures altes, no s'han arribat als 40 graus, però alguns llocs pocs han faltat, i amb un ambient molt xafagós, també alguns brots de tempesta que han deixat algun ruixat esporàdic, no massa important. En definitiva, una situació típica ja d'un primdí del mes de l'estiu, els períodes més calorós que va de Sant Jaume a la Mare de l'Agost. Aquest cap de setmana es presenta també gairebé estable completament. Podrien sortir algun brot de tempesta demà dissabte, però molt poqueta cosa, i una situació que el diumenge seria de tendència a pujar les temperatures i amb vent fort aixafagós. Aquesta milloria s'estendria també el dilluns amb una situació completament més estable i temperatures altes, sense pràcticament incidències. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1985, la neu arribava al Pirineu de tal forma que l'estació d'esquí a Can d'Anxú, a l'Esca, s'acumulava en 20 centímetres de neu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos i nosaltres ens acomiadem de vostès durant uns quants dies. Tornem després de festes. Fins llavors, que gaudiu d'una molt bona festa major. Que vagi molt bé.